Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem una setmana més als qui fem possible aquest programa, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Un any més i ja en són 60 a casa nostra. En aquests dies de gener, del 18 al 25, se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Les relacions interconfessionals han anat evolucionant al llarg dels darrers anys, passant d'unes relacions hostils o, si més no, d'ignorància mútua, a una relació de diàleg i fraternitat, tant entre els caps de les diferents confessions, en el diàleg teològic, com també entre els mateixos fidels. Enguany, la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians ha estat preparada pels cristians d'Indonèsia. Al voltant del 10% d'indonesis són cristians de tradicions diverses, mentre que la resta de població, la majoritària, s'identifiquen com a musulmans. En un entorn de diversitat tant ètnica, lingüística i religiosa, i també de molta corrupció, els indonesis han trobat formes de vida oberta a la solidaritat i la col·laboració. D'aquí que el lema d'aquesta setmana, extret del llibre del Deuteronomi, sigui «Cerca la justícia i només la justícia». Aquest lema ens ve a dir que les divisions entre els cristians no poden ser obstacle perquè les esglésies, per elles mateixes i en comunió amb les altres, assumeixin el repte de treballar per la justícia en el món. Canviem ara de qüestió. Aquesta propera setmana, concretament el dia 22 de gener, començaran uns dies inoblidables per a molts joves, sobretot llatinoamericans. I és que es donarà el tret de sortida a la Jornada Mundial de la Joventut de Panamà. Ens en parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, aquesta setmana en la seva carta dominical als Quatre Vents.
Déu vos guard. La JMJ, Jornada Mundial de la Joventut, ha estat considerada la invenció més bonica de Sant Joan Pau II, tot i que ell deia que van ser els joves els qui la van inventar. En efecte, per a la primera vegada, celebrada a Roma l'any 1984, s'esperava que hi acudissin 60.000 joves i van arribar a 300.000. La segona va ser a Buenos Aires, amb la qual cosa la iniciativa ja va agafar caràcter internacional i es va disposar a fer-la cada 2 anys. Aquesta vegada se celebra a Panamà, entre els dies 22 i 27 del present mes de gener. Per la distància és difícil que puguin assistir-hi d'entre nosaltres tan joves com ens agradaria, però sí que podem traslladar-nos en esperit a aquest país caribeny, seguir les notícies de la trobada i pregar per l'èxit de la convocatòria. Els catòlics i tota la població de Panamà gaudiran de la presència del Papa francès i els adults recordaran el viatge de Joan Pau II l'any 1983. El papa polonès va trobar-hi un bàlsam de pau i alegria en un viatge que va tenir altres etapes menys felices, perquè va visitar tres països sotmesos a dictadures militars: El Salvador, Guatemala i el Xile de Pinochet. És probable que Francesc esmenti el famós Canal de Panamà, que en el seu recorregut de 82 quilòmetres enllaça des de 1914 l'oceà Atlàntic amb el Pacífic, permetent una navegació molt favorable als vaixells que abans havien de donar la volta pel Cono Sud d'Amèrica. És com un símbol d'unió entre mars per a benefici de tots. El que és segur és que aquesta jornada mundial té lloc després de la celebració a Roma del Sínode dels Joves, en què el papa va posar tantes esperances. Ha estat un espai en el qual s'han abordat els temes que els preocupen i els seus suggeriments sobre els canvis que s'haurien de fer en l'Església. S'espera un document pontifici que reculli i validi les principals aportacions, juntament amb els missatges que sorgeixen de la JMJ de Panamà, constituiran un material molt útil per la reflexió al llarg de l'any 2019 que hem començat. Feliçment, cada vegada és més acceptada la idea que l'Església millorarà per la santedat dels seus membres més que pel canvi d'estructures. La renovació dels seus organismes és necessària, però encara ho és més la millora personal a la qual es refereix tan sovint el papa Francesc quan demana pregàries i una actitud de perdó mentre posa en guàrdia sobre els desitjos eclesiàstics de fer carrera o les murmuracions. Acudim confiadament als sacraments, que són canals de la gràcia que, com el de Panamà, faciliten la nostra navegació per la vida. Adéu-siau.
Aquest diumenge és el segon del temps de durant l'any. L'Evangeli que escoltarem és el de les noces de Canà. És el capítol 2 de l'Evangelista Sant Joan, versets de l'1 al 12. Juntament amb l'Evangeli també hi haurà, com cada setmana, el comentari de mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona.
El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles. Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu:
«No tenen vi».
Jesús li respon:
«Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora».
La seva mare diu als servidors:
«Feu tot el que ell us digui».
Hi havia allà 6 piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns 100 litres cada una. Els diu Jesús:
«Ompliu d'aigua aquestes piques».
Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué:
«Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei».
Ells l'importaren. El cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu:
«Tothom serveix primer els millors vins i quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor».
Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria i els seus deixebles van creure en ell.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 20 de gener celebrem el segon diumenge de durant l'any. Ens trobem reunits en la fe animada pel foc de l'Esperit per encendre el foc dels fidels que regularment freqüenten la comunitat el dia del Senyor per nodrir-se de la seva paraula i del pa de vida eterna.
També tenim entre nosaltres els fidels que conserven una fe catòlica, intensa i sincera, expressant-la de diverses maneres, encara que no participin sovint del culte. Units creixerem tots de manera que puguem respondre cada vegada millor i amb tota la nostra vida a l'amor de Déu.
És bonic veure l'estreta relació del diví i de l'humà. Aquest descobriment que ens ofereix l'anunci de la paraula de Déu ens obre les portes a una visió més optimista dels esdeveniments i de les persones.
El papa Francesc ens diu: l'església que surt és una església amb les portes obertes. Sortir cap als altres per arribar a les perifèries humanes no implica córrer cap al món sense rumb i sense sentit. Molts cops és més aviat aturar el pas, deixar de costat l'ansietat per mirar els ulls i escoltar, o renunciar a les urgències per acompanyar el qui s'ha quedat al costat del camí. De vegades és com el pare del fill pròdig, que es queda amb les portes obertes perquè, quan torni, pugui entrar sense dificultat.
El text de l'Evangeli ens indica d'on ve la força per mirar-nos als ulls i ajudar els altres a obrir-los i mirar-se.
L'Evangeli de Joan ens recorda que estem convidats a noces amb Jesús i la seva mare. La mare té experiència de paraula. Ella s'oferí com a serventa i fou transformada en mare de la paraula per obra de l'Esperit Sant. Ella ambienta la nostra fe, confiança i acció amb unes paraules tan senzilles i sàvies com aquestes: feu tot el que ell us digui. Els diaques, tots els que servim la taula, omplim les gerres d'aigua i servim el nou vi. Jesús ha fet el signe i nosaltres ens enfortim en la fe passant del baptisme de l'aigua a la comunió del vi novell.
Obrim el bloc de notícies explicant-vos que un any més l'Institut d'Estudis Vallencs i la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls han programat un espai per ajudar a reflexionar sobre les grans qüestions de la vida i propiciar un ric diàleg entre fe i cultura des de punts de vista diferents.
Els tres diàlegs d'aquest any estan tractant el present i futur de l'Església a Catalunya des d'una perspectiva sociològica. El primer diàleg es va iniciar el dijous 10 de gener sobre el tema Valors de la laïcitat, a càrrec de Montserrat Coll, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i directora general d'Afers Religiosos entre els anys 2004 i 2010. Montserrat Coll va desmitificar el concepte negatiu que sovint té el concepte laïcitat, expressant que aquest terme dona cabuda a tota manifestació religiosa i no implica la seva absència o oposició. El segon diàleg, celebrat aquest dijous, 17 de gener, ha portat com a tema la modernitat i secularització com a debat contemporani i ha anat a càrrec de Maria Forteza, investigadora en sociologia de la religió. El darrer diàleg serà el proper dijous 24 de gener i anirà a càrrec de Daniel Gamper, director del Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, i tractarà el paper de la filosofia com a eina per entendre les religions. Tots els diàlegs tenen lloc a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs a 8:15 del vespre.
I fins al dia 9 de febrer es pot visitar l'exposició Els nens ajuden els nens al Palau Bofarull de Reus, una exposició organitzada per la Delegació Diocesana de Missions.
La mostra, que es va inaugurar el divendres 11 de gener, presenta dibuixos i historietes de còmics sobre el món missioner elaborats per infants d'escoles de l'arxidiòcesi. L'objectiu és animar els nens a descobrir altres realitats del món i transmetre com a molts infants viuen la seva vida d'una manera generosa malgrat les mancances materials. Els nens ajuden els nens es pot visitar al Palau Bofarull fins al dia 9 de febrer, de dimarts a dissabte de les 11 a la 1 i de les 5 a les 8. L'accés és lliure. Des de la Delegació Diocesana de Missions s'ofereix a les escoles i als grups de catequesi poder visitar l'exposició acompanyats per missioners de casa nostra. Per a organitzar aquestes visites guiades es pot contactar a missions@arqtgn.cat.
I tanquem aquest bloc de notícies amb una altra exposició que estarà fins a mitjans de febrer al Palau de la Diputació de Tarragona. Vidal i Barraquer, diàleg i coherència.
El pati del Palau de la Diputació de Tarragona, el Passeig de Sant Antoni, acull fins al dia 17 de febrer l'exposició Vidal i Barraquer, diàleg i coherència. Aquesta mostra commemorativa consta d'una sèrie de fotografies antigues provinents del fons familiar Vidal i Barraquer i d'un treball audiovisual que en conjunt conformen un relat visual que reivindica i dona a conèixer la figura del cardenal de la Pau. L'exposició es pot visitar de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 9 del vespre, els dissabtes de 9 a 1 i de 5 a 9 del vespre i els festius de les 11 a les 2 del migdia.
I avui a l'espai de l'entrevista parlem d'un dels àmbits d'actuació de Càritas Diocesana de Tarragona, el projecte sociolaboral del qual n'és responsable Tere Jordan. L'entrevista al nostre company Ignasi Miranda.
Bé, què va motivar Càritas Diocesana de Tarragona a fer aquest programa sociolaboral?
Bueno, pues hay una constante en las memorias que publicamos anualmente en la entidad. Una de las principales necesidades expresadas por las personas que acuden a las diferentes Cáritas parroquiales, y es una constante continua, es esa necesidad que está directamente relacionada con el hecho de tener un trabajo digno y estable. Y esa realidad nos interpela y nos cuenta que, pues que la recuperación económica no llega a todas las familias por igual. Muchas de las familias que estamos atendiendo en nuestras Cáritas, en nuestra diócesis, se han visto forzadas a depender de ayudas asistenciales después de agotar pues todas las prestaciones, incluso la del paro. Y bueno, esta población es una población invisible, vulnerable, que no consta en las estadísticas oficiales. Son básicamente familias que quedan fuera del sistema y les resulta difícil acceder a los recursos oficiales. Y ahí es lo que detectamos, pues que hay un desempleo persistente y de larga duración. Nosotros entendemos de larga duración aquel desempleo que va más allá de un año. Y claro, esto afecta especialmente a grupos que reconocemos muchísimo en Cáritas, ¿no? Que son las mujeres, los jóvenes, las personas mayores de 45 años, las personas de bajo nivel de cualificación, las personas extranjeras y también las personas que presentan alguna discapacidad. A todo este grupo de personas les afecta especialmente el tema del paro, ¿no? Uh-huh. Y hace tiempo que a la dirección de Cáritas y a las personas que trabajamos, a los técnicos, nos preocupa y acaba provocando pues la necesidad de crear proyectos nuevos que ayuden a dar respuesta material y emocional a estas necesidades planteadas.
I concretament, per aprofundir-ho una miqueta més, senyora Tere Jordan, quines són les principals necessitats de la població atesa per Càritas a la línia del que vostè ha comentat, no? Aquestes noves pobreses cronificades, gent creixent que es queda sense la prestació d'atur i altres situacions dramàtiques de vegades.
Las necesidades, claro, dentro del área sociolaboral pues las concretamos en pues hay un porcentaje elevadísimo de personas, un 78% de personas que llegaron a lo largo del 2017 pues con una característica en común, todas ellas, y es ni más ni menos que la herida del paro. Eso es una constante, y dentro de ese porcentaje pues también hay otro porcentaje elevado de un 45% de familias jóvenes que se sitúan entre los 25 y 44 años, seguido de personas también mayores de 45 años, que también es un porcentaje elevado que recogemos en nuestras estadísticas, pues un 41% también de personas. Así que el paro, la falta de oportunidades, la precariedad laboral es una problemática que nos encontramos en la gran mayoría de estas personas. Y claro, todo esto cómo afecta en la vida de ellos, en su día a día.
¿En qué consiste una miqueta més ja de manera tècnica, formal, aquest programa sociolaboral?
Bueno, el programa sociolaboral dentro del área de economía lo denominamos programa SARTA, que es un servei de asesoramiento laboral y trabajo activo, diríamos es la, ¿no?, la denominación de las siglas.
Sí.
Y lo que este programa busca es la mejora de la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social, personas que nos llegan evidentemente a Cáritas, a todas nuestras Cáritas parroquiales. Este programa, claro, luego tiene diferentes diferentes proyectos, ¿no? Y uno de los proyectos que consta el programa es el proyecto Aixeca't, que está basado en itinerarios de inserción sociolaboral. Son itinerarios personalizados que se adaptan a las necesidades de cada persona. Este proyecto de itinerarios, el Aixeca't, consta de unas tres fases por las que pasan todas las personas que nos llegan a Cáritas. Y es una primera fase en la que hay una orientación laboral, una segunda fase donde trabajamos la formación y una tercera fase donde ya trabajamos propiamente la intermediación. Pasada esta fase, tenemos la siguiente fase, que es la formación. Aquí en esta formación, dentro del proyecto Aixeca't, lo que ofrecemos son talleres formativos, que son acciones formativas de corta duración. Las hacemos de 1 a 3 horas, estas formaciones, y lo que nos permiten es darles a los participantes herramientas y técnicas para que sean más autónomos a la hora de buscar trabajo. Les hacemos formación sobre mercado de trabajo, sobre cuál es el objetivo profesional que han de trabajar, sobre cuáles son las competencias que tienen y las que necesitan para el trabajo que definen, cómo elaborar un currículum vitae. Te asombrarías de ver la de currículums vitae mal presentados que tienen o que no tienen currículum vitae, ¿no? De hacer ese currículum y cómo lo has de presentar, cómo elaborar una carta de presentación, que eso también es muy importante para poder defenderte, para presentarte a una candidatura de trabajo, cómo hacer una entrevista de trabajo y cómo buscar activamente hoy en día trabajo, ¿no? Todos esos talleres los vamos haciendo de uno en uno, ¿no? Y bueno, al final intentamos que todas las personas los hagan todos. Y luego ya la tercera fase, cuando las personas ya las tenemos formadas y ya han pasado por esa acogida inicial, ya están preparadas de alguna manera, ya entramos en la fase de intermediación laboral. ¿Qué es esta fase? Pues es la fase en la que ponemos en contacto a la persona que busca el trabajo con la oferta laboral. Normalmente estas ofertas laborales que nos llegan a Cáritas las recibimos sobre todo de familias que necesitan personas para el servicio doméstico. También de alguna empresa que se pone en contacto con Cáritas pues para buscar a alguien ya que tiene la necesidad de cubrir un puesto de trabajo. Entonces, pues ahí ponemos a las partes en contacto. Fíjate que en Tarragona, solo en Ciudad de Tarragona, en el 2018 hemos atendido 390 personas, se han recibido 140 ofertas y hemos insertado a 70 personas. Y el programa, el proyecto, lo que quiere es ir avanzando en toda la diócesis. Ahora, reciente, pues también se han incorporado Baixcamp en el territorio. También se está haciendo en Tarragonés Llevant, Tarragonés Ponent y Baix Penedès. Es decir, vamos ampliando el territorio que s'està insertant.
Però déu-n'hi-do, gairebé 400 persones només a la ciutat de Tarragona ateses per temàtica laboral el 2018. I més concretament, avui parlem amb Tere Jordán, que és la responsable del programa sociolaboral integrat en l'àrea d'economia social de Càritas Diocesana de Tarragona. Quines persones poden participar-hi en aquest programa?
Pues al programa, concretamente al proyecto Aixeca't, pueden venir cualquier persona que necesite trabajar y que sea derivada, siempre derivada, de cualquier Cáritas parroquial o de los diferentes servicios sociales. Simplemente lo que necesitan es una derivación, ¿no? Que las Cáritas parroquiales ya la tienen, la hacen, y bueno, y servicios sociales también, ¿no? Tenemos puntos de atención con técnicos en todo lo que es el territorio pues de Tarragona ciudad, lo que es Torredembarra también, Vendrell, y bueno, y ahora como te he dicho anteriormente, en Riudoms y Cambrils también atenderemos.
Molt bé, doncs ànims amb aquesta tasca. I pel que fa a la formació, que ha presentat vostè ara fa un moment com una de les fases importants del programa, quins cursos s'estan oferint?
Bueno, ya dentro del programa Salta tenemos formación, aparte de los talleres que hacemos en el Aixeca't, en el proyecto, tenemos una formación anual con cursos de atención especializada. Anualmente hacemos un curso de auxiliar de montaje de instalaciones electrotécnicas que se realiza en el Instituto Conte de Rius. Son 500 horas, 420 de formación teórica y 80 de horas de prácticas profesionales. Este curso es un curso homologado con certificación oficial y la verdad que es todo un éxito porque luego ayuda a estas personas a buscar trabajo especializado.
Tere Jordán, responsable del programa sociolaboral dins l'àrea d'economia social de Càritas Diocesana de Tarragona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquests minuts presentant un projecte de gran potencial. Malauradament de gran potencial perquè també són grans les necessitats, evidentment, al territori de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Que vagi tot molt bé, enhorabona per la tasca que vostès fan. Tere Jordán, fins un altre i bon any també.
I moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
És el moment ara d'obrir l'agenda per fer un cop d'ull als actes programats per aquesta propera setmana.
Pel dilluns 21 de gener serà la solemnitat dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi a Tarragona. L'horari dels actes programats són a les 10 del matí la pregària i lectura de les actes martirials a l'Amfiteatre de Tarragona, organitzada per l'Associació Cultural Sant Fructuós. A les 7 de la tarda, la inauguració de la primera fase del Jardí Bíblic al Museu Bíblic Tarraconense amb la benedicció de les estàtues d'Abraham, Sant Pau i Sant Fructuós, obra de l'artista tarragoní Bruno Gallard Pardo. L'acte serà presidit pel senyor Cabisbe. I a 8:15, l'ofrena floral per part de la comissió Any Vidal i Barraquer a la cripta de la capella de Sant Fructuós de la catedral, on reposen les despulles del cardenal francès d'Assís Vidal i Barraquer en el 150è aniversari del seu naixement. A les 8 del vespre, la missa pontifical de Sant Fructuós a la catedral, presidida pel senyor Cabisbe. Pel dijous 24 de gener, hi haurà el diàleg El paper de la filosofia com a eina per entendre les religions, a càrrec del senyor Daniel Gamper, director del Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. És un diàleg inserit en el cicle Les grans qüestions de la vida. Tindrà lloc a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs, a 8:15 de la tarda. Organitza l'Institut d'Estudis Vallencs i la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls. Pel divendres 25 de gener és la pregària per la unitat dels cristians a Reus. És un acte inserit en la setmana de pregària per la unitat dels cristians que se celebra cada any del 18 al 25 de gener. Tindrà lloc a l'Església Prioral del Sant Pere Apòstol de Reus a 8:00 de la tarda. Organitza el Secretariat Diocesà de Relacions Interconfessionals. Pel dissabte 26 de gener, les JMJ.cat Panamà, a través de jocs, testimonis, música, tallers sobre la cultura llatina, connexions amb Panamà i una vetlla de pregària, la JMJ Panamà vindrà a casa nostra. Tindrà lloc a Mataró i organitza el Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears. Pel dissabte 26 de gener hi haurà la novena de la Mare Déu de la Candela a Valls, fins al 3 de febrer. Predicarà el pare Joan Font. Amb motiu d'aquesta festa, les famílies de la catequesi visitaran la Mare de Déu de la Candela el dissabte, dia 26 de gener, a 6:00 de la tarda. El divendres 1 de febrer la visitaran els residents de les residències de Valls. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls a 8:15 de la tarda. Pel dissabte 26 de gener hi haurà el concert de l'Orfeó Català a Riudoms, a benefici de la restauració de l'orgue. La venda d'entrades seran dilluns, dimarts i divendres de 6:00 a 7:00 a l'abadia a la plaça de l'església de Riudoms. També es pot reservar l'entrada per WhatsApp al telèfon 629-068-552. Els preus de l'entrada anticipada seran 12 euros i el mateix dia 15 euros. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms a 9:15 del vespre.
Doncs, com sempre, us recordem que tots aquests actes i molts altres els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona, a la pàgina arqtgn.cat. Doncs fins aquí el programa El Campanar d'avui. Posem amb aquesta secció punt i final el programa que produïm des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies una setmana més per escoltar-nos i tornem la setmana vinent. Adéu-siau.